TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 16 d'octubre, un dijous en què parlam de les manifestacions arreu de les Balears que ahir van aplegar milers de persones en suport al poble palestí. A Palma hi va haver la més multitudinària, que va sortir de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones i a Ciutadella 250. Els participants asseguren que, tot i l'alto el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat salto al foc i ha seguit amb tanta gent aquests dies.
Aquestes convocatòries varen coincidir amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats i que varen tenir un seguiment baix a les illes. L'Estei calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics secundaren l'aturada. Tot d'un en parlam en aquest informatiu en què destacam també altres qüestions. El govern demana ajuda a Europa per vigilar la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata Frontex si l'executiu espanyol ho demana. La responsable de l'executiu es va reunir ahir a hora baixa a Brussel·les amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
La veritat que ha estat una reunió productiva i una reunió de la qual sortim satisfets, perquè hem pogut exposar amb dades objectives quina és la situació i el drama de la immigració irregular a les Illes Balears.
Les aerolínies redueixen un 1,5% els seients previstos aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat.
Són xifres de l'Associació de Línies Aèries ALA i que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on el nombre de places augmenta gairebé un 5%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les companyies.
I avui hi ha la segona jornada de la vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per la Dependència.
Ahir la vaga va tenir un seguiment d'entre el 85 i el 90%. 850 treballadors de centres i residències de Mallorca i Eivissa reclamen millores en les condicions laborals i que s'equiparin els salaris amb els que estan contractats directament per l'administració.
I dels tribunals avui declara l'exassessor Koldo García davant del Tribunal Suprem.
És la quarta vegada que ho fa, això quan ahir l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, va compareixer també en seu judicial pel mateix cas. El magistrat va considerar que no hi ha prou indicis per enviar-lo a presó preventiva i continua en llibertat amb les mateixes mesures cautelars.
I en els esports, el Mallorca afronta la recta final de la seva preparació per visitar dissabte el Sevilla. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, i entre avui i demà el tècnic Iago Barrasate decidirà si estan en condicions d'entrar en convocatòria Mascarell i Asano recuperats de les seves lesions. Dels internacionals només falta que arribi Johan Mojica, mentre que Virgili, Murici i Bergström estan a disposició de l'entrenador.
I pel que fa al temps, avui predominarà el sol, però encara amb la possibilitat d'alguns ruixats. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia, ruixats que hi haurien, sobretot durant les hores centrals del dia, per mort d'aquest aire fred que encara queda, i aquesta probabilitat de ruixats és més elevada, sobretot a punts del centre-oest de Mallorca i també del centre i oest de l'illa d'Eivissa. En general, aquestes pluges, com deien, seran bastant localitzades i, en general, entre febles i moderades. No esperem realment uns acumulats importants cap en aquest indret. I, per altra banda, la resta del territori parlarem de cel destapat durant tot el dia, pot haver qualque ningula, però poqueta cosa, amb vent que bufarà de component est de manera feble, i pot haver qualque cop moderat, sobretot a migdia, però en general tranquil·litat, i a la mà també situació de tranquil·litat, onades que no han de superar el mig metre d'altura, excepte que per al nord de Menorca aquí hi haurà radals de forta maror durant la jornada d'avui, i temperatura que no canvia màxima, que quedarà entre els 23 i 24 graus cap al nord del territori i entre els 25 i 26 cap a la resta. Ara mateix tenim un ambient fresquet a punts de les Pitiuses i de Mallorca. Per exemple, tenim 14 graus cap a Sant Llorenç de Balàfia, 15 a Sant Antoni, 17 a Vila o Sant Francesc, també 17 graus cap a Llucmajor, 15 a Palma, interior de Mallorca, ambient fresc, 11 graus a Santa Maria, 13 a Manacor, i més elevades cap a Menorca, amb 19 graus a Ciutadella o 20 a Mó.
I són ara les 8 i gairebé 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Toni Escanillas, Cristina Boussan, Sant López i Aina Morales. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Milers de persones omplen els carrers de les ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. A Palma, què va ser? L'ambient a la plaça d'Espanya, des d'on va sortir la marxa amb el lema per una Palestina lliure, aturem-ho tot.
Tot i l'alto el foc i l'alliberament dels hostatges, segons els manifestants, accions com les manifestacions d'ahir serveixen per mantenir la pressió social i política.
No hi poden confiar perquè també hi ha tractats internacionals que diuen que Palestina hauria de tenir un estat propi i encara segueix sota ocupació israeliana.
Aquesta alto el foc i aquesta corda de pau és en els termes dels Estats Units i d'Israel, no tenen en compte el poble palestí per començar.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat Salto al Foc i ha seguit amb tanta gent aquests dies.
Els sindicats convocants, CGT, Coordinadora Obrera i STEI, reclamen una redistribució de la despesa pública que prioritzi la inversió en serveis públics i no en armament, segons reivindica Joan Vicenç de la CGT.
Tota la inversió, aquest increment, aquest rearmament, se farà a costa de pressupostos de caire social, de servei públic, en sanitat, en educació, en pensions i tot això.
Entre els manifestants, l'activista Reyes Rigo, que va formar part de la flotilla amb ajuda humanitària i fins dilluns no va tornar a Mallorca després d'estar detinguda a Israel.
Tot això va ser coincidint amb la jornada de vaga general i aturades parcials convocades per diversos sindicats. L'STEI calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics han secundat l'aturada.
On més s'ha notat, diu el sindicat, és a l'ensenyament públic, on la Conselleria d'Educació xifra el seguiment dels docents en un 5%. El secretari general de l'STEI, Miquel Gelabert, assenyala que l'acord de pau podria haver refredat els ànims dels treballadors a unir-se a l'aturada.
La gent ho hauria pogut interpretar com un final del conflicte, la qual cosa és evident que no és així, perquè ara ahir encara hi va haver morts palestins per part de l'exèrcit israelià.
Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, varen dur a terme una altra concentració, aquesta a la plaça de l'Olivar.
La manifestació feta a Eivissa va concentrar 300 persones. La protesta va partir del passeig de Vara de Rei. Shakir Boussael, de la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí, expressa la seva desconfiança amb el procés de pau.
El sionismo no garantiza nada, no respeta nada, ni normas internacionales, ni derecho internacional, ni las vidas humanas. Por lo tanto, no confiamos en este proceso porque es una farsa.
A Menorca, més de 250 persones varen sortir ahir als carrers de Ciutadella per denunciar el genocidi del poble palestí i exigir el boicot a Israel. La manifestació va ser convocada per la CGT, el Comitè de Solidaritat Menorca-Palestina i la taula Menorca-Palestina. Són Aurora Brullat, d'aquesta darrera entitat, i Lluís Camarero, de CGT Menorca.
Perquè aquest acord de pau no deixa de ser una altra mentida de l'estat d'Israel, de l'estat sionista. Avui mateix han matat 7 persones a Palestina, més totes les que mos arribaran en les properes hores. El foc, salto al foc, no és veritat. Segueix havent-hi foc obert i perquè la gent se segueix morint de fam.
Para nosotros es muy importante este día de lucha y más importante aún es llamar a la opinión pública para que siga manteniendo la tensión de protesta y que Gaza no vuelva a ser una cárcel a l'aire libre, la més gran del món.
I a Formentera, més d'un centenar de manifestants es varen concentrar de Sant Ferran fins a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Tot això va ser després que al migdia diversos estudiants de la Universitat de les Balears varen entrar a l'edifici del rectorat en una protesta en què hi varen participar un centenar d'estudiants. Convocats pel Sindicat d'Estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, varen ocupar l'edifici durant 15 minuts amb lemes com Israel assassina Jaume Carot, prou complicitat.
Són crítics amb el rector per no haver romput relacions amb empreses que mantenen vincles amb Israel. El portaveu del Front d'Estudiants, Lluc Ballester, ha denunciat que alguns professors els han amenaçat de sancionar-los si feien vaga.
Bastant de casos de professors que fins ahir amenaçaven els seus estudiants en posar sancions, ja siguin penalitzacions a la nota o faltes d'assistència en aquells estudiants que no venien.
En un comunicat, el Consell de Direcció de la Universitat ha reiterat el seu compromís amb la pau i els drets humans i recorda que ha desplegat accions de col·laboració amb la comunitat acadèmica palestina.
Les concentracions es varen repetir també arreu d'Espanya.
A Barcelona, 15.000 persones, segons la policia, i 50.000, segons els organitzadors, van participar en una manifestació en què es van produir alguns aldarulls i actes de vandalisme, com la crema de contenidors. En total hi ha una vintena de detinguts entre Barcelona i València.
I mentrestant, al Pròxim Orient, Hamas ha entregat a nit a Israel dos cadàvers més. Se sumen als quatre cossos que varen retornar durant la jornada d'ahir i que un d'ells, segons les autoritats israelianes, no correspon a cap dels segrestats. Així, el braç armat del grup islamista ha anunciat que ja s'han entregat tots els hostatges morts que han pogut trobar entre les runes, ja que localitzar els altres requereix esforços i equips especials.
Després d'aquestes afirmacions, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que està disposat a permetre que Israel reprengui els atacs a la Franja de Gaza en cas que Hamas incompleixi amb l'acord. Al seu torn, el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha ordenat preparar un pla integral per derrotar el grup islamista. Israel també ha entregat 45 cadàvers palestins més, tot això quan s'ha reprès l'entrada d'ajuda humanitària pel pas de Rafah a Egipte i ha permès l'entrada de 600 camions amb aliments, medicaments i material de primera necessitat.
I avui també és la segona jornada de la vaga indefinida de la plantilla de la Fundació per la Dependència, després que la d'ahir tingués un seguiment d'entre el 85 i el 90%. 850 treballadors de centres i de residències de Mallorca i d'Eivissa demanen millores en les condicions laborals i l'equiparació dels salaris amb els que estan contractats directament per l'administració, que asseguren que cobren entre 200 i 600 euros mensuals més.
Un centenar de manifestants s'han reunit davant la seu de la Conselleria de Benestar Social a Palma. També reclamen que l'elevada rotació genera una major càrrega de feina, el mateix problema que destaca Jaume Verdagí, delegat del CESIF, el Comitè d'Intercentres d'Eivissa. A l'illa els serveis mínims han estat del 100% i el Comitè d'Empreses queixa que, per això, la concentració només ha plegat una vintena de persones.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen i, clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles.
La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, reconeix l'esforç que han fet aquests treballadors per adaptar-se a un nou model d'atenció centrat en la persona. Diu que el govern fa feina per trobar un encaix jurídic a les millores del col·lectiu.
Estamos trabajando en diferentes vías para poder encontrar esa fórmula que nos permita dar una solución y intentar pues que esta huelga dure lo menos posible, porque la verdad es que lamentamos muchísimo que hayamos tenido que llegar a esta situación.
Els treballadors es tornaran a reunir amb la conselleria a final de mes.
8 i 12 minuts, tot d'un anant fins a Brussel·les.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La presidenta del govern, Marga Proens, torna a les Balears amb la sensació d'haver tingut una reunió productiva amb el comissari europeu d'Interior i de Migració, Magnus Brunner. Proens, acompanyada pels presidents dels consells, assegura que té total sintonia amb el nou rumb de la política migratòria de la Comissió Europea, però recorda que qui ha d'activar-la és el govern espanyol.
Estarien totalment disposats a activar Frontex a la ruta de les Illes Balears. Però era una cosa que ja sabíem i avui hem constatat, qui ha de fer aquesta petició per l'activació de Frontex és el govern d'Espanya. I qui en aquests moments no ha fet la petició d'activar Frontex per la ruta argelina en les Illes Balears és el govern d'Espanya.
La companya d'IB3 Notícies, Maria Antònia Serra, va seguir la trobada i hora baixa a Brussel·les.
Satisfacció entre la delegació balear que s'ha desplaçat fins a Brussel·les per reunir-se amb el comissari europeu de migració. Segons la presidenta Marga Proens, la Comissió Europea estaria disposada a desplegar Frontex a la ruta entre Algèria i Balears de manera immediata, sempre i quan el govern central ho sol·liciti. Magnus Brunner ha informat que allà on actua Frontex, el flux migratori, ha dit, disminueix de manera considerable. El comissari europeu també ha destacat que Balears s'ha convertit en una porta d'entrada de la migració irregular a la Unió Europea i que, per això, les solucions s'han d'abordar de manera conjunta.
Mentrestant, la delegació del govern a les Illes recorda que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres ja fa feina a l'arxipèlag per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica.
Segons la delegació del govern, aquestes actuacions s'emmarquen en el desplegament que té Frontex a la Mediterrània Occidental i no de manera específica a les Balears. La seva funció és la de col·laborar amb la Guàrdia Civil en la detecció de barques i també enfortir la capacitat de vigilància i salvament.
I encara de la política, la derogació de la llei de memòria democràtica tornarà dimarts que ve al Parlament. El pla tornarà a debatre la presa en consideració de la derogació de la llei a proposta de Vox.
Fa mesos que el PP va tombar el primer intent dels seus socis d'investidura a canvi del suport de l'esquerra al decret de zones inundables i el de correcció d'errors. L'esquerra en conjunt ho ha criticat i ha acusat el PP i el govern de faltar a la seva paraula. Escoltam Josep Castells, de Més per Menorca, Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i Iago Negreuela, del PSIP.
És molt infantil que el Partit Popular pretengui, convèncer-nos, que havent votat en contra aquell dia ja ha complert el seu pacte i que ara pot tornar a fer el contrari del que va prometre allà.
La presidenta se va comprometre amb les esquerres a no derogar la llei de memòria democràtica a canvi de que li ajudàssim a revertir els errors que el Partit Popular havia comès en una votació. Si ara voten que sí, estan faltant a la seva paraula.
Esperemos que el Partit Popular reflexione, escuche a las entidades de memoria y le diga que no a Vox en esta materia porque creemos que es importante.
El Partit Popular té clar que complirà amb el pacte de pressupostos amb Vox i, per tant, votarà a favor de la presa en consideració de la iniciativa que suposarà la derogació de la llei de memòria democràtica. Vox no ho posa en dubte. Escoltam Sebastià Sagreres, del PP, i Manuela Canyades, de Vox.
Hi va haver fa un any un acord d'una votació per una votació, la votació per la rectificació dels errors a canvi de la votació per la llei de memòria. I aquell acord va sorgir efecte en el seu moment i a la negociació no s'havien previst futuribles.
Estava en el primer acuerdo con el Partido Popular, en el segundo, en el tercero, ya no sé por qué acuerdo vamos, pero bueno, si estamos en el cuarto, pues está en el cuarto y simplemente nosotros vamos presentando para hacer cumplimiento de estos acuerdos que hemos hecho con el Partido Popular.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
8:17, destacàvem els titulars. Les companyies aèries programaran un 1,5% manco de seients aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat. Són xifres que ha oferit l'Associació de Línies Aèries ALA i que contrasten amb les del conjunt de l'Estat espanyol, on l'activitat pujarà un 4,7%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les aerolínies.
El president d'ALA, Javier Gándara, afirma que aquest estiu passat s'ha batut un nou rècord històric en gairebé 1,3 milions de vols comercials a tot l'estat. És un 3% més que la temporada alta anterior. No obstant això, diu que el creixement s'alenteix respecte d'anys anteriors. En el cas de les Balears, l'activitat a partir del pròxim novembre experimentarà una davallada.
Otras regiones, pues como Baleares, por ejemplo, que disminuyen. Entonces, ahora mismo he programado un 1,5% menos de asientos que los operados en la temporada de invierno anterior. Y otras como Galicia, que tienen un descenso pues, muy significativo del 17%.
Gándar explica aquesta davallada a les Balears perquè l'arxipèlag venia de creixement molt forts i ara s'estabilitza. Un altre dels motius, afegeix, és l'impacte negatiu que tenen els retards en el pagament del descompte pel resident de les illes. Segons el president d'ALA, el mes d'agost la quantia pendent de cobrar pujava als 700 milions d'euros i ha lamentat que el crèdit extraordinari de 309 milions d'euros, diu, és un pagat.
Companyies aèries, por supuesto que estamos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad.
Gándara també ha demanat al ministre de Consum, Pablo Bustunduy, que no s'enroqui en el fet de mantenir les sancions contra algunes aerolínies per haver cobrat l'equipatge de cabina. Tanmateix, diu, la Comissió Europea ha assegurat que aquesta mesura és legal i ajustada al dret comunitari.
I la dada econòmica d'aquestes darreres hores la deixa l'IPC, que puja el 3,3% a les Balears al setembre respecte del mateix mes de l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa interanual torna a incrementar-se el nou mes de l'any i des del mes de gener la pujada de la inflació ocupació arriba al 2,4%.
El capdavant d'allò que més s'encareix hi ha l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, els restaurants i els hotels, que ho fan amb més d'un 6%. El mes de setembre, omplir la cistella de la compra ha sortit un 2,5% més car que just fa un any. I els productes on més s'ha notat ha estat la carn de mel, el cafè, el cacau, les infusions, que s'han encarit un 16,5%. Els ous registren una de les majors pujades de preu dels darrers 4 anys i ara són un 15,5% més cars que fa un any. I a l'altre costat de l'estadística hi trobam l'oli, que registra 10 mesos de baixada. Durant el mes passat ha estat un 32% més barat, un descens del preu que s'ha notat a les butxaques dels consumidors.
Ja ha baixat ara, de moment, sí, ha baixat bastant. Sí.
L'aceite ha bajat un poquito, pero todavía sigue bastante caro.
Todavía ahora bajato se puede comprar.
I per contra, la roba i el calçat és l'únic grup que registra una baixada de preus de 3 dècimes.
Precisament per incentivar el consum de producte local, el govern ha posat en marxa una nova campanya de bons, aquesta vegada adreçada a consumidors i a productors balears. La primera edició té un pressupost de 360.000 euros i ofereix als consumidors bons de 10 euros per cada 20 de despesa fins a 60 per persona. Es podran bescanviar fins dia 28 de novembre, tot i que en només 3 dies ja se n'han consumit més del 10% i alguns productors ja han acabat els seus.
De fet, són més d'un centenar els establiments d'arreu de les illes que ja s'han adherit en aquest programa i que ofereixen una gran varietat de productes de proximitat que la gent ja ha començat a consumir. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària i Producte Local, assegura que el balanç d'aquests primers dies, tot i que encara és prest, és positiu.
Fem una valoració molt positiva d'aquest inici de campanya dels bons de producte local. Ja s'han fet més de 1.300 ventes i s'han canviat més de 4.000 bons. Per tant, en 3 dies assolir més d'un 10-12% del total de bons en els primers 3 dies, considerant que és molt positiu i que demostra que la gent ha respost i els productors han respost en aquesta campanya.
Per saber quins establiments compten encara amb bons, podeu fer-ho consultant el web bonsproductelocal.com.
I la jove de 15 anys que va ser trobada morta dimarts a la matinada en un pis de Palma va morir per una reacció adversa a tòxics, segons l'anàlisi preliminar que ha duit a terme el cos de l'adolescent. Els investigadors descarten la mort violenta d'aquesta jove.
Segons havien indicat dimecres, fonts de la Policia Nacional varen trobar el cos sense vida d'aquesta adolescent dimarts a la matinada. Era a un dormitori de l'habitatge familiar de la seva parella on pernoctava.
I un home ha estat detingut a Palma per intentar matar la seva exparella. L'arrestat va entrar a l'habitatge de la dona, la va agredir i la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. També varen detenir l'acompanyant de la víctima, en aquest cas per barallar-se amb el presumpte agressor i seccionar-li una part de l'orella d'una mossegada.
El fet varen ocórrer al matí, el dilluns, al barri de Son Canals. Els serveis d'emergència es varen activar després de rebre un avís que alertava d'una agressió amb arma blanca. La víctima va relatar als agents que la seva exparella va entrar a casa seva sense permís. Diu que l'home li va pegar i la va amenaçar amb un ganivet. Els policies varen trobar el suposat agressor amagat dins del bany d'un pis de les plantes inferiors i va oposar una gran resistència a la seva detenció. L'home va reconèixer els fets i ha passat a disposició judicial.
I han condemnat finalment l'home acusat d'abusar sexualment d'un menor Eivissa a 7 anys de presó i a pagar una indemnització de 25.000 euros. A la víctima. S'ha arribat a aquest acord abans de la celebració del judici a l'Audiència Provincial.
L'acusat ha acceptat 7 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Són 5 manco dels que demanava la Fiscalia. S'ha acceptat l'atenuant del dany molt qualificat, una reducció de pena que s'aplica quan l'acusat repara el mal causat a la víctima de manera excepcional abans del judici oral. L'home condemnat també ha consignat els 15.000 euros que demanava el Ministeri Públic. Ara haurà de pagar-ne 10.000 més que li han afegit.
I les pitiuses han entrat en fase de recuperació després de decretar-se el final de l'emergència i retirar-se els efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La ciutat d'Eivissa ha tornat a exigir celeritat al govern de l'Estat perquè declari la ciutat d'Eivissa zona greument afectada per una emergència. Elena Gregori.
Emergències pren aquesta decisió després de comprovar que no hi ha cap infraestructura d'Eivissa en perill. A més, la previsió meteorològica ha permès desactivar l'avís groc, encara que sí que es manté a Menorca i a Mallorca. D'aquesta manera, el pla Inumbal passa a la seva fase de recuperació i això permet decretar el retorn a la normalitat a les Pitiuses. Pablo Garriz és el director d'Emergències.
Formalmente desactivamos la fase de emergencia del plan de inundaciones y pasamos a la fase de recuperación. Es el mismo patrón de desescalada que ya planteábamos en el anterior episodio, por tanto, mantenemos ahora mismo los operativos de soporte y de recuperación que ahora mismo están trabajando en zona, teniendo en cuenta que quedan ya muy pocos incidentes.
Avui mateix s'han retirat els efectius de la unitat militar d'emergències. Ara queden 18 incidents oberts. Durant aquests 4 dies del pas de la tempesta Lee s'han atès 192 incidents a Eivissa, la majoria relacionats amb inundacions d'edificis i establiments. La ciutat d'Eivissa ha tornat a demanar celeritat al govern de l'Estat perquè declari l'emergència i puguin arribar ajudes econòmiques.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8 i 25 minuts, encetam els esports i parlant, Gavi, del Mallorca, que afronta la recta final de la seva preparació per visitar dissabte el Sánchez Pizjuán.
Així és, avui l'equip farà el penúltim entrenament abans de jugar contra el Sevilla. Durant la jornada d'avui s'espera el retorn del colombià Johan Mojica, el darrer internacional a arribar. Ahir ja es va reincorporar Vedat Muriqi, el pirata va fer ahir entrenament de recuperació a Son Bibiloni. El tècnic Jagoba Arrasate també està pendent de l'evolució de les recuperacions d'Omar Mascarell i Takuma Sano per saber si finalment poden entrar a la convocatòria. I precisament hem analitzat el partit entre el Sevilla i el Mallorca amb Pep Lluís Martí, un dels homes que més i millor coneix tant el Mallorca com el Sevilla. El comentarista d'aquesta casa ha explicat com ha d'afrontar el partit l'equip d'Arrasate per treure'n un resultat positiu.
Mallorca dona-li la responsabilitat en el Sevilla que cau quan ha de dos per despartit o el du pitjor, i després tenir la capacitat de sortir, de tenir la capacitat de transició, de tenir velocitat i de poder fer mal en les transicions i en el contracop.
I a Sevilla encara recorden el darrer partit que han disputat com a locals, la victòria per 4-1 contra el Barça. El jugador del conjunt andalús, Agoume, diu que ara ja toca pensar guanyar el Mallorca.
Des de la segunda jornada, mucha persona estava diciendo que íbamos a descender, y ahora muchas personas dicen que jugamos Europa, pero la verdad es que nosotros nos focalizamos solo en los partidos y la cosa más importante, vamos a luchar para el partido de sábado.
I avui comença la East Mallorca Girls Cup. La competició es disputarà fins diumenge a les localitats de Cala Millor, Son Cervera, Capdepera i Sant Llorenç i reunirà més de 1.100 jugadores. En total hi participen 57 equips, repartits en les categories a la vi, infantil i cadet. I destaquen clubs de renom internacional com el Barça o el Madrid i també 4 equips de les Illes, el Mallorca, la Salle, San Francisco i la selecció de l'equip de Catacoll. Escoltam el director del torneig, Tobal Tudrí.
Quan el 2018 van començar que érem 10 equipets, us haguéssim dit que serien prop de 60, amb més de 1.100 fietes jugant de futbol, ningú s'ho hauria cregut. I la nostra ambició encara és més, volem arribar a 100 equipos, quasi volem doblar les 2.000 fietes jugant. La veritat és que estem molt, 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 molt contents amb això.
En voleibol, l'entrenador de la Barca Menorca, Pep Llorenç, compleix 20 anys al club menorquí. Llorenç va assumir les primeres 6 temporades com a segon entrenador, entrenador ajudant. Després d'aquest temps ja es va convertir en el màxim responsable tècnic del club ciutadellenc. Moltes etapes i diferents objectius. El sentim.
He viscut èpoques de molt més ajustos i de objectius totalment diferents en aquest, de permanència, de tenir una banqueta íntegrament de la casa també, de treball molt en joves, ara que com que hem retornat en el millor nivell.
En aquesta nova temporada, la Barca Menorca va debutar a la Lliga aquest passat cap de setmana amb victòria i dissabte a les 7 de l'hora baixa rebrà la visita del Cajasol Andalucía en partit de la segona jornada regular. Bé, Llorenç mai s'ha plantejat retirar-se del món professional, cosa que altres entrenadors sí que ho han fet.
Però jo, sobretot, una de les coses que m'haig fixat és com abandonar la pràctica de l'esport als entrenadors més veterans, i vaig pensar que no era l'ideal i que jo ho tenia de fer d'alguna manera, perquè les persones que havien ajudat s'anaven com un poc castigades del món de l'esport professional.
I anem acabant amb un apunt també de gimnàstica artística, perquè aquest cap de setmana es disputarà a Jakarta, Indonèsia, el campionat del món. Allà hi és el mallorquí, dues vegades olímpic, Nicolau Mir, que diumenge debutarà a la competició.
Gràcies, Gavi. Manquen uns segons, només per les 8:30 del matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassam ara quines seran les claus informatives d'aquest dijous. Milers de persones surten als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. Les manifestacions es varen produir ahir hora baixa.
A Palma hi va haver la més multitudinària, que sortia de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones i a Ciutadella 250. Els participants asseguren que, tot i l'alto el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
I el govern demana ajuda a Europa per vigilar la ruta migratòria entre Algèria i les Balears.
La presidenta de l'executiu, Marga Proens, diu que la Comissió Europea estaria disposada a desplegar de manera immediata Frontex si l'executiu espanyol ho demana. La responsable de l'executiu es va reunir ahir a hora baixa a Brussel·les amb el comissari europeu de migració, Magnus Brunner.
I les aerolínies redueixen un 1,5% dels seients previstos aquest hivern a les Balears en comparació a l'any passat.
Són xifres de l'Associació de Línies Aèries ALA i que contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on el nom de places augmentarà un 4,7%. L'entitat ho atribueix en part al retard en el pagament del descompte de resident a les companyies.
I a les 8:45 minuts serà el torn a IB3 Ràdio de la informació de cada illa. Amb les desconnexions insulars, Piment carrega contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci de no donar més llicències per a l'obertura de nous albergs turístics i de joventut a la ciutat. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. La patronal acusa l'Ajuntament de desconèixer, diu, la realitat d'aquests establiments turístics perquè, segons el seu parer, no es tracta d'una oferta generadora de renou i que dificulti la convivència a les barriades allà on s'ubiquen. El president d'aquesta entitat, Jordi Mora, assegura que aquestes polítiques van en contra d'uns establiments en què qualsevol jove pot passar-hi una nit per una trentena d'euros i dormir en lliteres i utilitzar-ne les dutxes.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha descobert una canonada de 12 metres de llargària de 70 diàmetre que tapava el desguàs del torrent de Sa Llavanera. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Recordem que en el recorregut d'aquest torrent es trobava l'edifici Brisol, un dels que més ha patit repetides inundacions aquests dies. De fet, la canonada obstruïa l'arqueta situada davant l'edifici, una troballa que ha tingut lloc durant les tasques de neteja al torrent. Segons l'Ajuntament, aquesta gran canonada no formava part de la canalització i no s'expliquen què hi feia dins.
I a Menorca, primer dia sense el servei d'informadors a les platges Verges. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres ha estat el darrer dia del servei i per primera vegada en setmanes no ha estat necessari tancar l'aparcament per plena ocupació. Totes les platges han estat obertes durant tota la jornada. Amb el final d'aquest servei també s'acaben les línies especials d'autobús cap a les platges Verges, excepte la de Macarella, que ja va finalitzar dissabte passat, i s'aixeca així el control d'accés fins a aquests indrets.
I avui a l'entrevista parlem d'educació.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La UIB, la Fundació Guillem Cifra de Colònia i la Conselleria d'Educació i les Universitats presenten avui l'anuari de l'educació de les Illes Balears. Més de 500 pàgines que conformen un document de referència per analitzar quin és el moment actual de l'ensenyament, conèixer iniciatives innovadores i fenòmens concrets que es produeixen dins les aules de les Illes. Per això, en parlem amb el seu director. Aquí podem saludar en directe, Joan Amé, bon dia.
Hola, bon dia.
L'anuari inclou més de 30 articles diferents sobre qüestions relacionades amb l'educació. Què és el que en destacaríeu enguany?
Nosaltres, sobretot, sempre fem com una doble vessant, no? La part més de recerca, de coses que són més investigació, i la part de compartir bones pràctiques, experiències de bones pràctiques que es fan en els centres. Aleshores, jo destacaria tots aquests capítols que tenim relatius a educació en la diversitat i treballar amb un alumnat molt divers. També destacaria aquests capítols que fan referència a noves maneres de fer feina dins l'aula, de tipus posar experiències de codocència, de professors que fan assignatures plegats i van combinant continguts, experiències de superaula, que són espais bastant xulos, com que superen un poc l'aula més clàssica. Aquests serien un poc exemples que m'agradarien interessants. Després vos comentaré també coses sobre com formar els professors davant un temps més canviant.
En el document, senyor May, també es recullen les dades principals del sistema educatiu de les Balears. Quines particularitats o fets destacables se'n desprenen d'aquesta anàlisi quantitatiu?
Nosaltres una mica tenim un capítol que és una mica dona aquest seguiment, no? En tant anual tenim aquesta part més estadística, i una mica les tendències són en la línia dels darrers anys, principalment un creixement de lo que és la població escolar, que va un poc en paral·lel a lo que és el creixement de la població a les Illes Balears. Creixement de la població escolar que és diferent a altres indrets de l'estat que no estan amb aquest creixement de la població escolar, i nosaltres principalment és el fruit de l'alumnat immigrat, que estan, com sabem, en línies d'altres anys per damunt dels percentatges estatals. Després, en quant a lo que són les taxes de promoció, de quanta gent passa, titula, diríem, a primària passa a ESO, i quanta gent titula d'ESO i passa pues, a títols, pues, a cicles formatius o a batxillerat, en lo que és de primària a ESO tenim unes mitjanes superiors a lo que són les estatals, i en lo que és de ESO o batxillerat ja i a cicles formatius baixam una miqueta. Sí que hem de destacar que les mitjanes de Menorca i de les privades no concertades són superiors a la mitjana, i en general a nivells d'ESO i de batxillerat també, que és una tendència que se manté respecte als anys anteriors, les dones promocionen més que els homes. Això serien les principals dades en quant a tendències educatives.
Mm-hmm. Dediqueu també la ponència Mar d'enguany, una proposta per abordar desigualtats educatives i reptes com les migracions, la digitalització, la pobresa i la segregació escolar. Parleu de zones educatives, una fórmula de col·laboració entre escoles d'una mateixa àrea. En què consisteix?
És una miqueta, les escoles han de fer front a totes aquestes problemàtiques que comentes, tenen tots uns reptes, a l'escola se li està demanant molt, i l'escola està com molt sola, no? Davant la quantitat de coses que pues, els al·lots estan canviant, les maneres d'educar estan canviant, se produeixen totes aquestes dificultats, pues, accentuació de les desigualtats socials, escenaris de segregació escolar, on uns nens van, una tipologia d'alumnat va més a unes escoles, una altra a unes altres. Aleshores, les escoles, d'alguna manera, per guanyar una mica de força, està bé que generin aliances. Aleshores, la ponència marca una mica el professor convidat que tenim enguany, que sempre marca un poc el titular, la línia de lo que volem aportar nou en el debat sobre l'educació a Balears, pues, és el professor doctor Antoni Verger Planells. Ell és mallorquí, però fa molt d'anys que està a Barcelona, és autònom de Barcelona, i ell té tota una línia de recerca que és les zones educatives, que no s'ha de confondre amb els districtes escolars. Les zones educatives serien, com bé has dit tu, pues, aquestes confluències, coalicions entre escoles, i per crear unes estructures que vagin més enllà d'una col·laboració puntual, sinó de, anem a plegats, formem-nos a veure quines necessitats tenim, anem a formar-nos mútuament tu que, en què estàs aportant, jo que te puc aportar. En tema innovació, com podem millorar? Abans parlàvem de fer codocència, no? De professors fent assignatures plegats o superaules, no? De crear espais més diferents, una mica més polivalents. Aleshores, anar una miqueta innovant educativament, tot el tema d'educació en la diversitat que comentàvem abans. Aleshores, entre els centres se pot compartir molt, entre centres se pot matricular de manera col·legiada, intentar explorar això que s'està fent a Barcelona, s'està fent a Portugal i s'està fent a Xile, experiències molt concretes amb evidències, amb resultats contrastats, amb una trajectòria que demostra que són efectives, que no estan fent perdre temps a les escoles, sinó que saben que invertint en aquesta direcció poden superar aquesta pressió que l'escola se troba pues, com una clau de volta on ha de resoldre moltes de coses, i aquesta feina no simplement no m'ho posem junts, sinó no m'ho concretar estructures un poc més estables on ens estiguem formant plegats, on facem intercanvi, on compartim elements d'innovació docent, i una miqueta tot en benefici de l'alumnat, i sobretot també el tema de la matrícula, que una miqueta per superar aquesta segregació, aquests centres que tenen més concentració en tipus d'alumnat i uns altres que tenen una altra tipologia d'alumnat, pues, fent aquestes maneres de fer feina més conjuntes, més col·legiades, pues, també redistribueixes. I allò que te passa a tu com a centre o com a mestre, comparteixes amb altres i veus que tens semblances i diferències, no? Aleshores, que no te sentis com a centre i com a professor tant tot sol.
I on traduïa ja alguna de les respostes, heu reservat un apartat monogràfic a la qüestió de la formació docent perquè l'heu trobat rellevant, i quines conclusions se'n poden extreure?
Sí, ens trobem en un moment, diré, bueno, cada any deien que estem en un moment de molt de canvi, sí, és cert, però és que l'acceleració del canvi cada vegada més alta, la complexitat, no? Els temes que estan abordant a les escoles cada vegada són més distints, no? Des de, pues, no és el mateix la segregació de fa una dècada ara, no és el mateix l'alumnat escolar, la tipologia d'alumnat escolar de fa una dècada ara, i que el professorat en 10 anys s'ha trobat que l'alumnat li ha canviat molt. Això implica molta formació 1, aprenentatge en competències. Diu, què és això, aprenentatge en competències? Pues passant més dels continguts, dels temes, a aprendre a entrenar habilitats. Ah, però perquè ara els hi ha pegat per aquí. No, no és que mos pegui en altres, ni a Balears ni a Espanya, sinó que és una cosa, una tendència totalment internacional, que recollim en els informes de la UNESCO, recollim en informes internacionals educatius que diuen, no, escoltau, així com està canviant la societat, que és la societat global, necessita anar més a entrenar habilitats. Aleshores, el professorat també ha de fer aquest viratge des de treballar més temes continguts, que s'han de continuar treballant, però des d'un enfocament més de les habilitats. Després també tot el tema dels equips directius. Els equips directius necessiten també formació en lideratge. Aleshores, introduïm un capítol de com els equips directius poden millorar aquest lideratge, poden entrenar aquest lideratge. Després tot el tema d'intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial ha vengut per quedar-se i el professorat necessita eines per com acompanyar l'alumnat a treballar amb intel·ligència artificial. Aleshores, des de coses més centrals, transversals, com aprendre per competències, aprendre per habilitats, que el professorat s'ha d'entrenar amb això, a coses més específiques com l'intel·ligència artificial, de com sabem que l'alumnat l'està utilitzant, com el podem acompanyar per utilitzar-lo d'una manera més estratègica i més encertada. És un poc a distints nivells pues, el professorat i els docents que estiguin preparant-se i sempre s'han estat preparant, sempre s'han estat actualitzant, doncs una miqueta cap on anar, quins són els vectors de canvi, quines són les línies que saben ells que han d'estar treballant més. No?
Uh-huh. Idò bé, avui es presenta aquest anuari de l'educació de les Illes Balears. N'hem volgut parlar en directe amb el seu director, amb Joan Amé. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són ara les 8:41. Fem una pausa i vos parlam del cas Coldo.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 8 del matí. L'exassessor ministerial Coldo García declara avui per quarta vegada davant del Tribunal Suprem. El jutge revisarà si el manté en llibertat després que el darrer informe de la Guàrdia Civil li atribuís un rol de consignatari de gestor dels obles que sufragaven les despeses de qui fou titular de transports, José Luis Ábalos. Això quan ahir, precisament, Ábalos va compareixer en seu judicial. Per aquest cas, el magistrat va considerar que no hi ha prou indicis per enviar-lo a la presó preventiva i continua en llibertat amb les mateixes mesures cautelars.
L'investigació del cas Coldo també continua a la comissió del Senat, on ahir va comparèixer l'empresari Carmen Pano. Va dir, davant del Tribunal Suprem, que havia lliurat a la seu del PSOE 90.000 euros, però aquest dimecres s'ha coït el seu dret a no declarar. Ha assegurat que es ratifica en les dues declaracions que ja va fer en seu judicial i ha justificat la seva decisió per no interferir en la seva defensa, ja que està imputada en el cas Hidrocarburs.
I el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui a una sessió de control centrada en la gestió de la recuperació de la Dana de gairebé fa un any.
Serà a les Corts Valencianes i Mazón també haurà de donar explicacions de la gestió de l'emergència. En el marc d'aquesta investigació, Mazón ha remès un llistat de 26 telefonades que varen fer ell i un col·laborador seu entre les 17:37 minuts del capvespre i les 23:29 de la nit del dia de la Dana. La primera telefonada mencionada és la llavors consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades, i s'enumeren dues comunicacions amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al voltant de les 9:30 del vespre. També s'especifiquen altres tres comunicacions amb l'aleshores vicepresidenta tercera del govern d'Espanya, Teresa Rivera, entre les 8 i les 9 del vespre.
I Brussel·les dona suport a Espanya davant les noves amenaces aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha dit que augmentarà els impostos a Espanya si no eleva la despesa militar.
We will respond appropriately, as we always do.
El portaveu de la Comissió Europea, Olof Gill, diu que respondran de manera adequada davant qualsevol mesura presa contra un o diversos estats membres. I encara amb informacions relacionades amb el president dels Estats Units, Donald Trump ha confirmat que ha autoritzat la CIA a dur a terme operacions encobertes a Venezuela amb l'objectiu de tomar el govern de Nicolás Maduro. Trump ha reconegut que estudien la possibilitat de dur a terme atacs contra el narcotràfic també en territori veneçolà. Són ara les 8:45 minuts.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. Piment s'oposa a l'anunci de l'Ajuntament de Palma de prohibir donar més llicències per a l'obertura de nous albergs de joventut i també turístics. Una oferta, segons aquesta patronal, que suposa aquesta una opció econòmica per a joves que viatgen, perquè permet, asseguren, que passin la nit en una llitera per una trentena d'euros, com succeeix a moltes de capitals d'arreu d'Europa. Aquesta informació l'ampliarem d'aquí un minut, però abans allò que volen fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Marc Riutort, de la DGT, bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquestes hores hi ha retencions a la via de cintura en sentit aeroport des de la zona de Son Hugo fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. I, novament, desenjat de l'autopista d'Inca. L'autopista d'Inca en sentit Palma també registren retencions entre Marratxí i el polígono de Son Castelló. D'altra banda, l'autopista d'Andratx en sentit Palma, la circulació és lenta entre Gènova i l'entrada de la via cintura. I l'autopista de Jucumalló en sentit Palma, el trànsit és fluid en general, amb una mica més de densitat a l'altura de Can Pastilla. Això és tot per ara, bon dia.
Moltes de gràcies, idò. Aquesta és la situació de la xarxa viària de Mallorca. Lluís Menéndez, des del control tècnic, són les 8:46 minuts. Feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornam.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que l'Associació d'Albergs Juvenil de les Illes Balears, entitat que està integrada dins PIMEM, carrega contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci que aquesta setmana ha fet el batle de la ciutat, Jaime Martínez. L'anunci consisteix a no donar més llicències per a l'obertura de nous albergs de joventut i també turístics a la ciutat i de donar incentius perquè aquests establiments es reconvertesquin en habitatges. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La patronal acusa l'Ajuntament de desconèixer la realitat d'aquests establiments turístics perquè, segons el seu parer, no es tracta d'una oferta generadora de renou i que dificulta la convivència i les barriades allà on s'ubiquen. El president de l'entitat, Jordi Mora, assegura que aquestes polítiques van en contra d'uns establiments en què qualsevol jove pot passar una nit en lliteres.
Per venir a estar a les Balears, els preus hotelers estan absolutament disparats, com tots sabem, i, per tant, és una forma d'allotjament dirigida a la joventut, dirigida als menors de 30 anys. Qualsevol major de 30 anys que es vulgui allotjar en un alberg juvenil ho ha de fer amb un carnet d'alberguista de la pròpia REAG, de la Red Espanyola d'Albergs Juvenils. Si no, no s'hi pot allotjar.
Mora ha comparat els albergs d'aquesta tipologia que hi ha a la ciutat de Palma, els que hi ha moltes de ciutats europees, on centenars de joves de les Balears es desplacen per fer-hi turisme durant dos dies, sigui amb el bitllet de l'Interrail o d'altres mitjans i on poden passar la nit per una trentena d'euros. Segons PIMEM, l'Ajuntament de Palma, amb aquesta iniciativa, ataca aquest esperit de foment de la joventut. Segons les dades de l'Associació d'Albergs de les Illes Balears, a Palma hi ha 8 establiments d'aquesta categoria i tots plegats no arriben al milenar de places. Mora assegura que hi ha hotels de zones turístiques en que un establiment tot sol ofereix moltes més places que tots els albergs plegats.
Un fenomen que és irrisori, és a dir, estem parlant ja d'hotels, un sol hotel de vegades que té més places que això, i per tant ja que s'està fent molt de soroll amb una activitat que té un objectiu juvenil de fomentar la cooperació, i impulsar també la joventut.
Recordem que el batlle de Palma, Jaime Martínez, denuncia aquesta setmana la prohibició de nous albergs i també esmentar, però, que s'incentivarà que els que ja existeixen es convertesquin en habitatges. De moment, però, encara no s'ha donat a conèixer com seran aquests incentius. Segons Piment, però, la possibilitat de reconversió en habitatges és complicada. La causa, segons Mora, és la mateixa tipologia d'aquests edificis.
La pròpia estructura de l'albert i dels propis edificis és molt difícil que es puguin convertir en vivendes. Quan tu tens uns banyos compartits, és complex i complicat això, que no tenim més informació.
En aquesta crítica que Piment fa al Batlle de Palma també hi coincideix el catedràtic de Geografia de l'UIB, Macià Blázquez.
L'estudiós de sostenibilitat i turistificació considera que amb l'argument de millorar la qualitat turística a les Balears, de manera progressiva, s'ha anat eliminant un tipus d'oferta popular per a joves. Així ho explica.
El conjunt de les Illes Balears, i també en particular Palma, deriven de cap a una exclusió del turisme més popular, del turisme jove, del turisme més barat, també. I això se veu perfectament amb aquesta mesura que se proposa per part de l'Ajuntament respecte dels albergs. Millores en els hotels, encariment, per tant, de l'oferta d'allotjament.
Blázquez vincula la mesura anunciada ara amb la moratòria d'obertura de nous hotels al centre històric de la ciutat l'any 2018. Segons el seu parer, el resultat d'aquella mesura va generar que l'oferta hotelera es desplaçés a l'Eixample amb una tipologia d'hotel, també de categoria elevada, que ha suposat una elitització de la ciutat.
Recorden, però, que el batlle de Palma, Jaime Martínez, aquesta setmana també ha anunciat la prohibició de qualsevol modalitat de lloguer turístic als habitatges del municipi. I qui sí que ha reaccionat de manera positiva a aquest anunci han estat les dues entitats hoteleres de Palma. Han fet tant l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major com també l'Associació Hotelera de la Platja de Palma.
El president dels hotelers de la Platja de Palma, Pedro Marín, demana a més que continuïn lluitant contra l'oferta turística il·legal i vincula el lloguer turístic en la manca d'habitatge.
Esperamos y deseamos que este tipo de decisiones se vayan contagiando a todas las administraciones, ya que el problema habitacional se ha convertido en un reto estratégico para nuestra comunidad.
I en aquest mateix sentit s'ha expressat el president dels hotelers de Palma i de Cala Major, Francisco Serrano.
Es una decisión que protege al residente, refuerza el modelo turístico de calidad y responde a una demanda real de la ciudadanía. Confiamos en que se cumplan con firmeza los controles tanto sobre la oferta arreglada como sobre la ilegal.
Per assolir aquest propòsit s'haurà de modificar el pla general, cosa que és probable que succeeixi el mes que ve. Les 639 places actuals de lloguer vacacional i que són legals sí que podran continuar operant si es donen de baixa, però ja no podran tornar-se a donar d'alta a Palma.
I per la mare d'una altra qüestió, perquè l'Ajuntament de Solla ha aixecat totes les restriccions al consum d'aigua del municipi. En un comunicat, el consistori ha informat que les pluges d'aquests darrers dies han fet que el nivell freàtic hagi millorat. Per tant, ja n'hi ha abastament i és estable per cobrir la demanda.
L'Ajuntament aixeca les restriccions, però ha demanat a la població que en faci un consum responsable. En el comunicat, agraït l'esforç que han fet els veïnats, recordant que a principis de setembre es va avisar que la situació hídrica al municipi era crítica i que únicament es podia garantir l'abastiment durant 10 dies, la qual cosa feia preveure l'aplicació de talls de subministrament en cas de no produir-se precipitacions abundants que finalment han arribat aquests darrers dies.
I per la mare de Manacor, perquè el cementeri de Son Coletes ha estrenat un espai per als infants no enterrats, és a dir, per aquells nins que han perdut la vida durant l'embaràs o al cap de pocs moments d'haver nascut. Aquesta és una acció que s'ha donat a conèixer amb motiu del dia del dol perinatal que ha estat aquest dimecres. Aquest projecte ha estat en col·laboració entre l'Ajuntament i la Comissió del Dol Perinatal de l'Hospital de Manacor, mentre que l'enjardinament d'aquest espai ha anat a càrrec dels usuaris d'Estal de Llevant. Les famílies podran dur-hi espelmes o allò que els vinculi amb l'infant que han perdut. A Son Coletes, a Cullicura i altres cementeris també guareixen aquest moment tan sensible. A Mallorca tenen espai de dol perinatal als cementeris de Palma, d'Alcúdia, Artà, Marratxí i també Sa Pobla. Per la mare de serveis socials, perquè el Consell ha llançat un nou projecte de bones pràctiques en el Servei Social Comunitaris Bàsic de Mallorca, una iniciativa aquesta en la qual vol identificar, fer visible i reconèixer les accions rellevants i significatives de diferents municipis de l'illa que contribueixen a millorar l'atenció a la ciutadania en l'àmbit social.
Aquest reconeixement no comporta compensació econòmica, però sí que suposa una distinció pública a l'esforç i la qualitat del treball fet en l'àmbit comunitari. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha destacat el paper d'aquest projecte com a altaveu per iniciatives que generen impacte positiu en col·lectius vulnerables.
Y que con este sello queremos identificar esas buenas prácticas que se desarrollan a nivel municipal para que otros municipios pues puedan también utilizar esas prácticas en un objetivo común que tenemos, que es mejorar la atención de la ciudadanía en los servicios sociales comunitarios.
Aquesta convocatòria està oberta i a partir d'aquesta setmana les entitats interessades poden presentar els seus projectes que seran avaluats per la Conselleria per determinar quins mereixen obtenir el segell de bona pràctica. Guillermo Sánchez ha afirmat que estan convençuts que aquests compliments serviran per continuar millorant el sistema de serveis socials arreu de Mallorca. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 minuts. Per tant, continua ara l'informatiu matí.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I és el moment ara per la cultura, l'encetant parlant de la FIAT, la Fira Infantil i Juvenil de Teatre de les Balears. Ha començat el compte enrere perquè comenci aquesta fira. D'aquí unes hores seran 4 dies plens de propostes teatrals de circ, de màgia, de música i de dansa a Vilafranca de Bonany. Estan programades més de 100 funcions des d'avui hora baixa i fins diumenge vespre, i el sus oficial serà amb l'espectacle inaugural a les 8:15 que enguany arriba de la mà de la companyia francesa de K59 amb la funció Bolero. Ara bé, Cristina Bausà, bon dia, ja hi ha moviment avui matí.
Bon dia, així és, des de primera hora del matí que hi ha molt de moviment aquí a Vilafranca, i tot i que l'espectacle inaugural, com bé dèieu, no estarà fins a les 8:15 i que la primera funció, que és Unicos, estarà en marxa a partir de les 4, avui de matí ja hi ha unes jornades professionals i la visita d'una vintena d'escoles que ja podran gaudir d'algunes d'aquestes funcions, d'alguns d'aquests espectacles, i fa uns minuts hem pogut parlar amb el president de la xarxa i director de la FIAT, que és en Jaume Gomila, i ens ha dit que els hi fa il·lusió començar aquesta nova edició, aquesta edició número 23 d'una fira que es consolida com a referent dels espectacles familiars.
Que es troba la millor coïta d'espectacles que hem trobat arreu de Mallorca, arreu de les illes, arreu de l'estat espanyol, i també tenim 3 propostes de l'estranger, una italiana, 2 italianes i una francesa.
Com bé dèiem, ja hi ha moviment, els carrers ja han pogut veure els membres de l'organització i també amb alguns voluntaris, i també han tingut la sort de topar-nos amb una companyia, amb Electrico 28, que ja començaven a fer el muntatge per poder interpretar com un humo. La interpretaran dins de l'església i ens hem apropat per poder parlar amb ells, i ens han explicat que com un humo significa comunitat en esperanto i que és un espectacle de màscares, titelles i sense test. Em volgo conèixer un poc més d'una de les propostes que formen part d'aquest programa, i així ens ho ha explicat la Fiona.
L'espectacle presenta una família, i treballem amb màscares, amb un titella, música en directe. Llavors, una família que viu, com totes les famílies, amb moments bons, no? Moments una miqueta més feixucs, i llavors tot es trenca amb l'arribada d'un ou. Arriba un ou a la família, i això trenca la rutina, trenca el dia a dia.
Hi ha espectacles oberts a tothom, però alerta perquè n'hi ha d'altres que se necessita entrada. És a dir, que si heu de venir aquest cap de setmana aquí a Vilafranca, feis un cop d'ull primer al programa.
Gràcies, Cristina, i continuem encara amb més qüestions. I destacam un nom, el de Juan del Val, que ha guanyat el Premi Planeta d'enguany 2025 amb Vera, una història d'amor. L'escriptor i periodista madrileny explica en aquesta obra el procés d'alliberació personal d'una dona de mitjana edat que trenca el seu matrimoni amb un marquès per viure una relació amb un home d'origen humil.
És una novel·la d'amor en totes les direccions. Amor verdadero y amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que emprende un camino, yo creo, hacia la libertad.
La va presentar sota el pseudònim d'Elvira Torres i amb el títol fictici No és tan fàcil morir d'amor, condició indispensable per presentar-se al planeta. I era un rumor, però ja s'ha confirmat de manera oficial. Amaia Montero torna a l'Oreja de Van Gogh de 8 anys després, un retorn que es produeix quan fa tot just un any que la vocalista, durant 17 anys, Leire Martínez, va anunciar que deixava la banda en contra de la seva voluntat.
Martínez va deixar la mítica banda per decisió de la resta de la formació. Des d'aleshores es va posar en marxa un rumor sobre la tornada de Montero, que s'acaba de confirmar al mateix temps en què s'ha anunciat que el seu guitarrista, Pablo Venegas, es retirarà una temporada.
I són ara a les 9 del matí. Resumim els temes més destacats. D'aquest dijous, milers de persones surten als carrers de diferents ciutats de les Balears coincidint amb la vaga en suport al poble palestí. Les manifestacions es varen produir a Iora Baixa, a Palma i Bavà, la més multitudinària que va sortir de la plaça d'Espanya, mentre que a Eivissa es concentraren 300 persones i a Ciutadella 250.
Els participants asseguren que, tot i l'alto el foc, les mobilitzacions mantenen la pressió social i política a Israel.
Bueno, llevar 2 anys promoviendo que pare la masacre que está sucediendo en Palestina. Básicamente por derechos humanos, por el estado de ocupación, de apartheid y todo lo que están soportando los palestinos.
Si no hi ha una pressió internacional, Israel no té per què seguir fent passes, ha demostrat que s'ha saltat salt del foc i ha seguit matant tanta gent aquests dies.
Aquestes convocatòries varen coincidir amb la jornada de vaga general.